Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com sempre, al Converses. Com ja és habitual, estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Manel Manchón, de Metrópoli Abierta. Molt bona tarda, Manel. Benvingut.
Bona tarda.
Daniel Arasa, escriptor, periodista. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
També periodista, professor universitari, Joan Maria Claveguera. Molt bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda, com estem?
Convidada d'aquest dissabte al Converses, la senyora Eva Parera. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ella és presidenta de Valents i alcaldable per aquesta formació a l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies per estar amb nosaltres i aviam si aguanta els 42 minuts de programa, perquè tens la veu una mica com es diu, que està tomada, eh?
Sí, surto d'una bronquitis i l'estic aguantant estoicament.
Ah, entre això, els aires acondicionats i aquest temps que tenim tan canviant, un dia fa molta calor i un altre dia plou i fa fred, en fi, segur que aguantaràs
sí,
aquests 42 minuts del programa. Aviam, Valents, quines pretensions teniu sobre la taula? Sou un partit molt nou, recent, de fa molts pocs mesos. La primera cita amb cara i ulls a la que us presenteu, cita en sentit eleccions, les municipals de l'any que ve, del 2023. Tu ets candidat a l'Ajuntament de Barcelona. Quines pretensions teniu com a formació, quines pretensions a Barcelona i quin perfil de votants busca Valents?
Pues les pretensions són les de governar i d'entrar, quants governs millor, quants municipis millor, no? Perquè el nostre objectiu principal és canviar la situació política a Catalunya, no? I entenem que això passa pels municipis, que és on se senten les bases de qualsevol projecte polític que tingui una mirada llarga en l'horitzó, i nosaltres la tenim. Com dic, la idea és entrar als governs, uh-huh, pas a pas, poc a poc. És veritat, som molt nous, tenim 4 mesos, però treballem molt i tenim ja unes enquestes que ens donen que si avui hi haguessin autonòmiques entraríem ja en el Parlament amb tres diputats, el qual en 4 mesos és un gran èxit i mostra no només la gran feina que s'està fent, sinó la gran necessitat que hi ha d'un projecte com el nostre. A l'electorat al que ens dirigim.
Sí.
A veure, t'ho diferenciaríem amb dues coses. Una, el nostre electorat principal és tota aquella persona que vulgui una administració que gestioni, no? Si nosaltres som un partit no independentista, amb la qual cosa no sé si aquí estem posant una barrera o no, perquè potser molt votant independentista ja no ens veu amb bons ulls, però som clarament un partit no independentista que té la clara voluntat de rescatar una mica les administracions de les mans d'aquest populisme que hi ha, que tot és pura demagògia, o repúbliques imaginàries, o aquest progressisme que és de paper mullat, perquè realment no es tradueix en polítiques útils, no? I una mica tornar a les polítiques útils de l'administració. Quan em pregunten a quin electorat et dirigeixes a Barcelona, sí, per exemple, doncs a tots els barcelonins. O sigui, a mi no m'importa si algú prefereix una Catalunya independent o no, és una cosa de sentiment. Jo crec que la política no ha de gestionar sentiments, i jo presentaré un programa electoral per Barcelona amb un projecte de ciutat clarament oposat al que tenim ara, amb unes polítiques totalment diferents, i qualsevol que cregui que aquell programa és bo per la ciutat, doncs m'ha de poder votar independentment del que voti després amb unes autonòmiques, no? Crec que aquest és l'objectiu principal de qualsevol formació que es presenta a unes municipals, fer un projecte pel seu municipi,
ciutat,
totalment.
I en les pròximes municipals serà una podria dir una campanya o una consulta sobre si Colau sí, Colau no, o al final qui s'endurà el gat a l'aigua serà qui presenti un projecte de ciutat. Doncs això, escolti, la senyora Colau haurà fet el que haurà fet amb el suport del senyor Collbon i del PSC, però el projecte que presenta Valents o que sigui és aquest, i volem confrontar-los i deixem com ho hagi fet la senyora Colau, que això serà una altra història, no?
A veure, jo crec que el problema que s'enfronta Colau ara és que ve molt, molt desgastada, inclús els seus propis votants veuen que això no funciona, perquè el populisme té les potes molt curtes, no? Una cosa és fer activisme des del carrer i l'altra és fer-ho des de les institucions, i al final tu enganyes a la gent 4 anys, però 8 anys és complicat i 12 ja ni te cuento, no? Perquè al final no es tradueix en política real. Nosaltres com estem afrontant això? És a dir, nosaltres no estem afrontant aquestes eleccions amb un Colau sí o Colau no. Jo crec que no s'ha d'entomar així. Nosaltres estem afrontant amb quin model de ciutat tenim ara, quin model de ciutat volem ara. Tenim un model de ciutat, que és líder en ocupacions il·legals, líder en furts, líder en delinqüència, líder en brutícia, líder en pèrdues d'empreses, líder en tancaments de comerç, no? Nosaltres volem una ciutat que no hi hagin ocupacions il·legals, que no hi hagin seguretat al carrer, i anem confrontant una mica el que tenim ara amb el que creiem que ha de tenir Barcelona, no? I és la voluntat que tenim nosaltres, és a dir, no personalitzar-ho, perquè al final el problema que té Barcelona no és només Colau. Colau no està governant sola, Colau està governant amb dos socis, un és Esquerra Republicana amb Ernest Maragall i l'altre és el PSC amb Jaume Collboni, i aquests tres socis són els que aproven les polítiques que està aprovant la ciutat, perquè són la majoria que necessiten per treure les polítiques endavant. I per tant, crec que seria un error limitar-ho només a si és un problema de Colau o no.
Colau sí o Colau no. Molt bé, companys analistes, quan vulgueu. Joan Maria havia demanat paraula, sí, i també el Manel. Vinga.
Tantes coses al cap per preguntar-li que no sé per
piano,
què començar.
Piano, tenim però... temps per endavant.
Espera que agafo llapis i poli paper.
Clar, vostè ha estat senadora de CiU per Unió Democràtica, s'ha presentat a l'Ajuntament amb la candidatura del senyor Manuel Valls, ha estat... parlamentària pel Partit Popular com a independent i ara ho farà per Valents, i al final no sé si la gent la ubicarà a vostè, perquè en poc temps, políticament parlant, en relativament poc temps, vostè ha tingut moltes marques polítiques al seu darrere. Això no sé si pot ser un hàndicap per vostè.
Jo no he tingut tantes marques polítiques, és a dir, jo era senadora, com molt bé deies, de Convergència i Unió, jo estava a Unió Democràtica, fins que decideixo que me'n vaig, perquè tot allò és un camí que ens porta al desastre, i Unió desapareix, i per tant jo no tinc partit perquè Unió ha desaparegut. Arrel d'allà, doncs, el Manuel Valls em rescata per participar amb ell en unes eleccions amb un programa molt clar, i jo vaig a la llista com independent, no estic afiliada a cap partit polític, i vaig a la llista com independent. I quan Manuel Valls marxa, doncs jo creo el meu propi partit, la meva pròpia marca, que és Valent, el Valents, el qual presideixo ara, i òbviament estic afiliada i participo en unes eleccions autonòmiques amb l'Alejandro Fernández com a representant de la meva formació política, no com a representant del Partit Popular. Per tant, és evident el que defenso allà on he estat és el que està avui defensant Valents i les polítiques que defensa Valents.
Sí, i una de les coses, el que em queda clar és que vostè està sempre en plataformes o en partits antiindependentistes.
Bueno, és que
les seves polítiques són per lluitar contra els partits independentistes, per això van donar els vots a la senyora Colau perquè el senyor Maragall no fos alcalde. Això es podria repetir les pròximes eleccions?
A veure, d'entrada diré que crec que l'independentisme ha portat a la ruïna a Catalunya. Total, social, econòmica, moral, ètica, o sigui, la ruïna, literal. I he estat en plataformes i he participat en plataformes, o sigui, m'he animat a anar amb el Manuel Valls o m'he animat a anar amb l'Alejandro Fernández, perquè jo crec que jo tinc un plus de responsabilitat afegida en combatre això, perquè jo estava a Convergència i Unió, i crec que el gran responsable del que està passant a Catalunya avui es deriva de Convergència i Unió, no? I per tant crec que jo tinc un plus afegit de responsabilitat que no és suficient amb que jo em quedi a casa dient allò no m'agradava, me'n vaig i me'n quedo a casa i faig veure que no passa res. No, crec que la meva responsabilitat és aixecar la veu, combatre i denunciar que allò que estava passant era horrorós, no? Això és el que faig. A partir d'aquí, fem-ho amb el Manuel Valls, que em comentava ara, fem un vot perquè Esquerra no governi, és a dir, perquè Esquerra no tingui l'alcaldia de la ciutat de Barcelona. Ho fem així, és literal, no és un vot en favor de Colau, és un vot que se li dona al Partit Socialista de Catalunya perquè eviti que Esquerra Republicana entri en el govern. Malauradament això no ha passat. Esquerra Republicana no està a govern, però està governant la ciutat de Barcelona, i per tant aquell gest no va servir absolutament per res, perquè avui les polítiques de la ciutat de Barcelona estan definitivament i clarament marcades per Esquerra Republicana. Ara, jo vull fer un exercici que crec que hauria de fer tot barceloní, que és imaginin-se vostès quan estem vivint els aldarulls i la Cale Borroca posterior a la sentència del procés als carrers de Barcelona, què hagués sigut allò amb Ernest Maragall i Esquerra Republicana governant la ciutat de Barcelona. Jo crec que hagués sigut molt pitjor, perquè allò era una violència al carrer que estava liderada i estava auspiciada pel propi govern de la Generalitat i pels partits independentistes, no?
Sí, jo li volia preguntar, senyora Parera, si com ha recordat Valens va formar part, i vostè com a independent dintre del grup de, o en coalició amb el Partit Popular de cara al Parlament de Catalunya, si ara hi ha la, la possibilitat d'anar de fer alguna cosa també amb el PP per acabar de blindar aquest espai constitucionalista de cara a l'Ajuntament de Barcelona.
Bueno, nosaltres sempre hem dit que tenim les portes obertes a qualsevol aliança que considerem que és bona per la ciutat de Barcelona, òbviament amb els postulats que defensa Valens, no? No veig un partit independentista sumant-se, no, unes polítiques que podem defensar nosaltres, perquè l'ideari ja no és el mateix i estem molt allunyats els uns dels altres, no? En aquell moment amb l'Alejandro s'intenta ensenyar a la ciutadania que és possible la unió de diferents, no? I la unió del constitucionalisme per un objectiu comú. Però malauradament el Partit Popular té un problema important, que és que no sap què vol ser de gran o no sap quin projecte té per Catalunya, no? I això genera molta problemàtica. És a dir, jo estava en un grup amb l'Alejandro Fernández, tinc una sintonia excepcional, em sembla un grandíssim polític, crec que és del millor que té el Partit Popular aquí a Catalunya. Però clar, et trobes amb un Partit Popular que ha vingut a aplicar un 155, però que després en campanya li apareix el president dient que allò de les càrregues policials com que no, i que ara canvia de president i que el president nou et diu que Catalunya és un estat, ai, que Espanya és un estat plurinacional, però que després hi ha apartheid a les escoles, que és a dir, no, és a dir, vostè coneix Catalunya? O sigui, és el que jo em pregunto, no? Llavors, al final què faig? Faig un pas endavant i abandono això, perquè crec que és un partit que té molts problemes interns que ha de solventar per si mateix. Jo sóc un problema perquè puguin estar solventant els problemes interns que tenen, i jo segueixo endavant amb el meu projecte. I quan arribi el moment, si Partit Popular o Ciutadans o qui sigui considera que vol venir a sumar en aquest projecte pel bé de la ciutat, doncs encantats i benvinguts. I de fet, el que estic dient és una realitat, és la quantitat de gent que ha vingut del Partit Popular o de Ciutadans que s'han sumat en el nostre projecte. Jo a l'executiva tinc gent del Partit Popular, tinc càrrecs arreu del territori que són de Ciutadans, tinc gent que ve del Partit Socialista, tinc gent que havia estat en Vox, és a dir, tinc gent de molts espectres que creuen que poden fer aquesta unió que tant estem demanant des del dia que ens vam presentar.
Daniel,
en aquest sentit,
si t'apropes una mica més al micròfon, serà fantàstic.
Alternativa no independentista, diem no Colau, el que representa Colau.
Totalment.
I diem, si vostè ha de dir a transmetre al ciutadà de Barcelona quina una il·lusió concreta, un objectiu concret, un projecte concret, es podria situar quin seria l'element central del seu, de la seva proposta per Barcelona.
Pues jo crec que hi ha tres eixos claus. És a dir, jo sempre, quan em diuen com et defineixes políticament el partit, no? Jo no vull definir-lo políticament. És a dir, jo crec que és un partit que el que vol és que la gent pugui tenir i trobar feina, que la gent pugui tenir una vivenda i que la gent pugui actuar amb llibertat. És a dir, avui Barcelona és un problema. No pots tenir vivenda, primer perquè no arribes, segon perquè si la tens te l'ocupen, no? No pots tenir feina, perquè ens ofeguen impostos, ens ofeguen a taxes i ens ofeguen a burocràcia, i en tercer lloc no tens llibertat per res, no tens llibertat perquè vas pel carrer i cada dos minuts i mig hi ha un delicte. Per tant, la violència i la delinqüència al carrer constreny la llibertat de les persones. No tens llibertat perquè si decideixes moure't en cotxe o et trobes que no pots entrar per la zona de baixes emissions o perquè et volen posar un peatge o senzillament perquè no pots circular. És a dir, si vols engegar un negoci nou no pots perquè t'ho prohibeixen, perquè ho hem d'analitzar, i prohibeixen tota iniciativa nova, amb la qual ens estem trobant una Barcelona que és molt petita. Jo què vull fer? Jo vull fer una Barcelona molt gran. Jo vull fer una Barcelona metropolitana, d'àrea metropolitana de debò, i una Barcelona que sigui capital d'Espanya i que sigui capital europea i que torni a ser un motor d'Espanya, no? I no només una Barcelona petita que representi la capital d'una república, no? O sigui, no és el que jo vull. O sigui, jo no vull gent delinquent ni vivint al carrer. O sigui, jo vull una ciutat segura, tranquil·la i neta, sobretot neta també.
Joan Maria.
Sí, senyora Parera, permeti'm que em salti el marc municipal, perquè com que ens han repartit un fulletó amb els punts claus de Valens, hi ha un punt que és el 8 que diu: defenderemos un sistema de financiación justo para Cataluña y solidario con el resto de las comunidades autónomas, garantizando la igualdad entre todos los españoles, sí. Que es dir molt, sí. Però no és entrar en el detall.
I entrarem, durant aquest any entrarem.
Permeti'm que li digui, d'acord amb l'afirmació que vostè ha dit que l'independentisme ha portat a la ruïna a Catalunya, permeti'm que li demani quin és aquest sistema de finançament just i que me'l digui la setmana, precisament, en el que s'han fet públiques, amb dades oficials, les dades d'inversió de l'Estat a Catalunya. No? Que en Catalunya només s'ha complert el 35% del pressupostat i, en canvi, a la Comunitat de Madrid s'ha complert el 185% del pressupostat, cosa que ha portat fins i tot a Foment del Treball Nacional, a totes les forces patronals del país i els sindicats a dir que això és intolerable. Foment ha qualificat en 35.000, em sembla que són com a mínim 35.000 milions d'euros el dèficit que té Catalunya en infraestructures. I això passa amb governs socialistes i en governs del Partit Popular. Si analitzéssim els últims anys, veuríem que cada any passa el mateix. Li pregunto quin és el seu posicionament, sí, al respecte.
A veure, anem a parts. Amb el tema de les inversions, jo crec que el que ens falta a Catalunya, bueno, a Catalunya, Espanya en general, però em focalitzaré a Catalunya. A Catalunya ens falta política adulta. Per què dic això? Perquè al final agafem aquestes xifres i diem: ui, mira, veus, jo tenia raó, Espanya roba, Espanya ens maltracta, però no fem una anàlisi adult de per què hem arribat a aquesta situació. I m'explico. Fa 7 anys que no anem a una reunió de presidents autonòmics. No anem a les comissions bilaterals. No anem. Donem suport a uns pressupostos de l'Estat, però no convoquem les comissions bilaterals d'infraestructures. No se n'ha fet ni una. Ens ve la possibilitat d'aprovar un Consell de Ministres al Dora amb una inversió de 1.700 milions d'euros per l'ampliació de l'aeroport del Prat i amb un tuit ens ho carreguem tot. Tot ens ho carreguem. Tenim la possibilitat en el Dora de tenir 2 línies d'AVE ràpides que connectin l'aeroport de Girona a Barcelona i l'aeroport de Reus a Barcelona en 30 minuts i diem que no. O sigui, al final, sí que normalment l'Estat tendeix a quedar-se els diners. Per què? Perquè l'Estat ha d'intentar buscar un balanç econòmic, no? I al final tot el que fa i executa, però no a Catalunya, a Galícia, a Andalusia, a La Rioja, doncs li descol·loca els comptes. Però al final, si tu no estàs per el que has d'estar, si tu només estàs per les teves ambaixades, per TV3, per financiar Òmnium i per aquestes tonteries, i no estàs per el que has d'estar, i no vas on es prenen les decisions, que és quan es reuneixen tots els presidents de les comunitats autònomes, doncs tu no estàs allà, no estàs. I quan allà es pacta les distribucions de les inversions, tu no estàs. Llavors després el que no pots fer és plorar. I en aquesta mateixa línia...
Les distribucions de les inversions s'han fet públiques, altra cosa és que es compleixin o no.
No, però és que a veure, qui dona suport als pressupostos de l'Estat? Esquerra Republicana.
Entre ells, sí, Esquerra Republicana.
Esquerra Republicana està governant aquí. I Esquerra Republicana decidi que dona suport als pressupostos de l'Estat. I posa com a condició, bueno, és que hem de crear una comissió, hem de fer que la Comissió Bilateral d'Infraestructures, que existeix, i no hi ha anat mai ningú durant 7 anys, es reuneixi, perquè ara sí m'interessa, perquè ho reuneixi. Vale. I on està aquesta comissió? Quan s'han reunit? Quantes vegades hi has anat? Quantes vegades has exigit que es reuneixi? No, el que fem és el Netflix en català. Collons, siguem seriosos, em perdo pel taco. O sigui, siguem seriosos, no? És a dir, tenim clar què volem, sí, però clar, jo sóc el president de l'Estat i a mi em dius que vostè, senyor Pedro Sánchez, no m'està executant les inversions. I escolti, és que jo tenia 1.700 milions d'euros per vostè i vostè m'ha dit que no els vol amb un tuit. Clar, doncs amb tots els meus respectes, aquí hi ha molta responsabilitat compartida. No és només de la Generalitat, compartida. Aleshores, què passa?
Aquesta raó no l'ha dit el PSOE.
Quina? No, ja l'he dit jo.
No m'imagino que l'ha dit. Intentant justificar-se, però aquesta precisament no l'ha dit.
M'imagino que l'ha dit en privat, ja l'ha dit moltes altres vegades. Però tema finançament. és que Madrid ens fa dumping fiscal. Tornem a la política de preadolescents, perquè ja no són ni adolescents, són preadolescents. Madrid ens fa dumping fiscal, no. Madrid té exactament les mateixes competències que té vostè, inclús menys que té vostè a Catalunya, però Madrid té la competència econòmica i decideix que els impostos propis els treu, que la burocràcia la treu. Tu pots obrir un negoci a Madrid amb una declaració responsable. Aquí nosaltres ho hem proposat a l'Ajuntament de Barcelona i ens han dit que no. Ens han dit que no. Clar, impostos, aquí no només no els traiem, sinó que els augmentem i en creem de nous. O sigui, tenim, ara tindrem un impost nou als creuers.
El del CO2. Que
els creuers, està... amb una comissió bilateral entre Generalitat i Barcelona que s'ha reunit dos cops en 8 anys. Només per decidir que ens carreguen amb un impost nou, per res més, eh?
Un impost no. I un topall de 3 al dia.
Bueno.
De 3 creuers al dia, sembla que he llegit també.
Ja, sí. Però això potser l'Ajuntament i els altres grups que hi som tenim algú dient, no, això. És que clar, no, és que, però la, és que tot s'arregla carregant a la butxaca, tot s'arregla amb impostos. Un impost nou al CO2, al mateix temps que posem la zona de baixes emissions. Un impost nou a les borilles de les cigarretes, que encara estic esperant que m'expliquin com pensen comptabilitzar això, no? O sigui, que és que Madrid treu els impostos propis i nosaltres ja anem pels 22 impostos propis, 22. Impost de successions, se'ns està morint els avis de les residències per culpa de la Generalitat, per culpa de la Generalitat, que els tanca i els deixa morir, i apugem l'impost de successions. Vull dir, és que al final vostè té competències, es passa el dia exigint que en vol més. Vol ser un estat, però si no sap ni gestionar el que té. No? Per tant, al final, el problema de la finançació a Catalunya és una mala gestió d'aquells que l'estan governant. Si sapiguéssim gestionar millor, governar millor, doncs, i negociar. Eh? Tu com vols que un estat d'un govern central t'estigui invertint quan tu estàs cada dia insultant? Però tu quan vas a una taula de negociació, jo m'he dedicat tota la meva vida professional fora de la política a negociar, hi ha un principi bàsic: no insultis a la persona que tens davant, mai, mai. Aquí ens hem passat 10 anys insultant a la persona que teníem davant, doncs què esperem?
Per tant, en certa manera està justificat que aquestes inversions no es portin a terme i no, per tant
absolut.
Això desmenteix el posicionament de Foment del Treball Nacional que reclama aquests 35.000 milions que s'haurien d'haver executat i no s'han executat.
En absolut, un pressupost, el que s'aprova s'ha d'executar i s'ha d'exigir l'execució d'aquest pressupost, però és que no estem per aquestes coses. Què estem debatent? O sigui, estem debatent que si Pegasus, que si el Netflix en català, o sigui, no estem...
No, Pegasus em sembla que...
No.
Que si apliquem un 25% o no apliquem un 25% de castellà...
Clar, que si apliquem el 25% de castellà... Sí, no estem negociant les coses importants. I a més, quan tu has aprovat un pressupost, o sigui, quan ets tu el responsable que aquest pressupost surti, tens l'obligació d'exigir-ne el compliment. Jo no veig que ningú estigui exigint el compliment de res. Només estem discutint si puedo entrar o no en una comissió de secretos oficiales. Pues amb tot el respecte, estiguin pel que han d'estar, plorin menys.
I aquestes disfuncions que tu explicaves entre el govern de la Generalitat i el govern central, també es poden aplicar al govern de l'Ajuntament de Barcelona? També és un camp i qui pugui l'Ajuntament de Barcelona, en aquest sentit?
És que l'Ajuntament de Barcelona és un problema en si mateix. Jo no només amb l'equip de govern, és a dir, a mi més d'una vegada m'han preguntat quin creus que és el principal problema de la ciutat de Barcelona.
I hi ha sempre, molts, eh?
I sí, però jo sempre que he contestat que el principal problema que té la ciutat de Barcelona és el seu ajuntament, tant per l'equip de govern com per l'oposició. És a dir, el que jo estic visquent allà com a regidora de l'ajuntament a l'oposició és dramàtic. O sigui, és un bloqueig permanent per por o per incapacitat, que no sé què és pitjor, o potser per les dues coses, no? Govern no vol negociar res amb oposició, oposició no vol aprovar res que hagi tret endavant govern. Escolti, ni govern ho fa tot bé o tot malament, ni l'oposició ho fa tot bé o tot malament. I en política municipal has de tenir la capacitat de valorar si una proposta és bona o no, la faci qui la faci. Jo he aprovat propostes de Ciutadans, del Partit Popular, de Junts, d'Esquerra, dels Comuns i del PSC i no se m'han caigut els anells. No passa res i exigeixo el mateix. Que els altres siguin capaços d'aprovar-me una proposta si creuen que és bona. Això avui és terrible. És a dir, quan tu estàs quan el govern de l'Ajuntament presenta uns pressupostos per la seva tramitació inicial, perquè estem sortint d'una crisi econòmica importantíssima, tenim la ciutat arruïnada perquè està tancada, hem de gestionar els fons Next Generation i per tant necessitem un pressupost, i et trobes que tothom, Esquerra inclosa, que tant diu estima Barcelona, veta la tramitació inicial dels pressupostos, t'adones compte que el problema és l'Ajuntament i sobretot els partits de l'oposició també. Vull dir, escolti, després ja decidiràs si voten els pressupostos, però si més no, com a oposició, has de tenir primer la voluntat de que Barcelona tingui uns pressupostos per afrontar una crisi econòmica i per gestionar el fons Next Generation, i segon, aportar les teves idees i negociar-les, si no, què faig jo aquí? No cal que hi hagi oposició. Si l'oposició és dir-li no a tot el govern, escolti, me'n vaig a casa i no cal. No cal. Són els tres, governen sols, i l'oposició no cal ni que ens paguin el sou, ens estalviem molts diners. No? Pues aquest és el problema que té avui l'Ajuntament de Barcelona i que té el govern. I ja està. Aquests dos blocs, ui, no facis res, que és que si no et diran que estàs salvant el cul a la Colau, com han dit a mi 25.000 vegades. Doncs pues no, senyors, jo no li estic salvant el cap a la Colau. Jo estic intentant aportar alguna cosa a la ciutat, no? I si avui Esquerra s'està penjant medalles per polítiques econòmiques que s'estan aplicant amb aquests pressupostos, és gràcies a que nosaltres vam permetre que n'hi haguessin uns, no? Per tant, al final es tracta de pensar en un bé superior, que és què necessita la ciutat, i crec que això, aquesta cultura política, no existeix avui, malauradament.
Del no permanent,
totalment,
no?
Totalment.
Manel,
en tot cas, si entra valents a l'Ajuntament de Barcelona, ja ha quedat bastant clar que l'oposició a les polítiques de l'alcaldessa Colau, que és el que podrà garantir valents, perquè també he parlat d'Esquerra Republicana, un govern socialista en aquest cas, si és que hi ha l'opció.
Però és que no sé en què em trobaré d'aquí un any. És a dir, el que sí que no tornaré a fer és el que vam fer fa un any. No? I ho he dit molt clar, i no ho tornaré a fer, és a dir, no tornaré a consentir que un tripartit governi la ciutat de Barcelona. El Partit Socialista crec que no va entendre el missatge que li vam enviar. Nosaltres li donàvem una majoria alternativa que durant 3 anys no ha volgut pràcticament exercir. Té un any per endavant, doncs, per convèncer-me de que si la vol exercir, que està més amb les polítiques nostres que no amb les polítiques de Colau i Esquerra Republicana. Si això és així i els resultats ho permeten, doncs jo no tindré cap problema en si el senyor Collboni és la llista més votada i ell garanteix que no farà un altre cop un tripartit, doncs han donar-li suport. Però és que al final jo haig de veure a què va el meu suport, no? Perquè jo vull estar a govern. Jo vull estar a govern. Jo votaré per estar al govern, perquè s'ha demostrat que si no estàs a govern costa molt canviar les coses. I per tant, jo vull estar a govern. Si ha de ser de la mà de Jaume Collboni, pues, serà de la mà de Jaume Collboni si ell vol. És que al final és una qüestió d'entendre's en el programa i en el projecte de ciutat.
En aquest sentit, podem dir que Valens vol ocupar l'espai del PP i de Ciutadans, diguem-hi, partit Ciutadans havien desaparegut, PP no se sap ben bé.
Encara no, Ciutadans.
No, dir, no, com ha desaparegut.
Les enquestes sinó, diuen que no sortiria, però bueno.
Però en tot cas, un ciutadà del carrer pot entendre que Valens ve a representar aquest espai, inclús, podem dir, l'espai de Vox inclòs?
Jo no vull ocupar l'espai de ningú. Crec que això és un plantejament erroni, seria molt erroni per part nostra. No? O sigui, aquí nosaltres no venim a robar-li el vot a ningú. O sigui, el que venim de fer és una anàlisi molt clar arrel de les últimes eleccions autonòmiques. Les últimes eleccions autonòmiques, Ciutadans es deixa pel camí més de 800.000 vots, el Partit Popular se'n deixa 70.000 pel camí, Vox en treu 215.000, però és que al final la suma de Ciutadans i PP la mateixa que els vots que treu la CUP, per exemple, no? Per tant, aquí hi ha un problema, que és que hi ha 760.000 persones que no es veuen representades per cap formació política avui a Catalunya i que s'han quedat a casa. Llavors, Valens què ve a fer? Valens ve a treure aquesta gent de casa, és a dir, ve a donar-los una alternativa política a totes aquelles persones que no volen votar Vox perquè té un sostre, que no volen votar partits independentistes o que no volen votar opcions populistes com podrien ser els comuns, perquè el PSC tampoc ha estat capaç de recuperar aquest vot. El Partit Socialista creix, guanya les eleccions, però creix només amb 50-60 mil vots. Per tant, tampoc és capaç d'agafar, diguéssim, d'unificar tot aquest vot que tampoc se sent representat pel Partit Socialista de Catalunya. No? I nosaltres el que volem fer és dir, traiem aquestes persones de casa seva que votin, perquè tenim una llei d'OM que és molt perillosa per Catalunya, que beneficia moltíssim els partits independentistes, i per tant anem a treure'ls d'aquí, i si PP manté els seus vots i Ciutadans manté els seus vots, doncs al final es tracta de sumar-los junts i posar-los al servei de Catalunya. No? Això és el que venim a fer nosaltres. Si som capaços de convèncer a més formacions polítiques que en vez d'anar per separats vinguin amb nosaltres, doncs endavant, perquè jo aquí no vull fer desaparèixer les sigles de ningú. Jo ho he dit moltes vegades, és molt poc intel·ligent quan em diuen és que vols fer desaparèixer el Partit Popular. Seria molt estúpid per part meva voler fer això, perquè el Partit Popular a la llarga serà un partit de Moncloa, no? I per tant, doncs jo prefereixo tenir una bona sintonia amb un partit que governi a Moncloa, perquè jo no tinc aspiracions d'anar a governar a la Moncloa, no? I el que li falta a Catalunya, que és el que no té Vox, el que no té Ciutadans, el que no té PP, ni el que no té Partit Socialista de Catalunya, és una opció política no independentista que no depengui de com s'aixequi un dirigent a Madrid i decideixi que, hostis, que depèn del que fem a Catalunya les meves eleccions a Andalusia cauen, no? Doncs això és el problema que ha tingut Catalunya, i això és el problema que tenen aquestes formacions, que les decisions no es prenen aquí sinó que es prenen allà, i al final aquesta és l'única voluntat que tenim, governar pels catalans decidint des de Catalunya, no hi ha més.
Dona per aparcada, doncs, una marca conjunta de cara a les municipals, una marca, podríem dir, que agrupés a la gent del Partit Popular, de Ciutadans,
no,
vostès, per exemple,
sense aparcada.
Cadascú la seva sigla, però sí. Una gran marca.
Es pot fer perfectament. Es pot fer una coalició amb una marca blanca.
Abans?
Sí, a veure.
Abans de les comissis o després de les comissis?
Si és que fes, saps el que ens trobarem aquí? Ens trobarem que, o sigui, nosaltres en 4 mesos ja podríem tenir representació al Parlament de Catalunya i Ciutadans està fora. El que ens passarà d'aquí un any és que Ciutadans tindrà una enquesta i li dirà que no entra a l'Ajuntament de Barcelona i vindrà a picar la porta. I el Partit Popular fa 3 anys va estar a punt de no entrar. Va haver de canviar el candidat a última hora perquè no entraven i va estar a punt de no entrar. I amb la inestabilitat que els hi suposa el Josep Bou, doncs molt probablement es poden trobar amb unes enquestes que li diguin que tampoc entra. I molt probablement diran, escolta, ens hem entès en un passat perquè no ens podem entendre d'aquí en endavant. Doncs perfecte, si és que al final el que jo no puc fer és estar pendent de que els altres decideixin què volen fer a la vida. Sí, la meva responsabilitat és envers Valent i el projecte polític i la gent que hi treballa, i la meva responsabilitat és fer créixer el projecte. Si després la gent s'hi vol sumar, benvinguts, totalment, cap problema.
Molt bé, escolteu converses com cada dissabte a la cadena Cope Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Golter Centre de Barcelona amb el Joan Maria Claveguera, Daniel Arasa, Manuel Manchón, aquesta setmana nosaltres, l'Eva Parera, presidenta de València i alcaldable d'aquesta formació a l'Ajuntament de Barcelona. Aguanta la veu, senyora Parera.
Bé, aguanta. Vaig topar d'aquí amb llimona i no sé què més.
Una bona infusió
sí,
amb llimona.
Sí, m'ha una bona infusió.
Molt bé, doncs vinga, encara ens queda una estoneta, un quart d'hora, 20 minuts.
Molt bé.
Tu, Joan Maria, no?
Sí.
Vinga.
Sí. Senyora Parera, quin és el seu posicionament sobre la possibilitat que es facin els Jocs Olímpics d'hivern del 2030 i en els quals hi ha involucrada Catalunya, l'Aragó i la ciutat de Barcelona, perquè al final el que interessa a tothom és que la candidatura sigui Barcelona-Pirineus amb l'Aragó, sense l'Aragó, amb Catalunya. Quin és el seu posicionament al respecte? És partidària que es facin? I com, què n'opina d'aquesta picabaralla que hi ha hagut entre el senyor Lambán i el president del COE, Alejandro Blanco, en el qual al final el senyor Blanco ha dit que si no es posen d'acord no descarta que es puguin fer en solitari els jocs o per part de l'Aragó o per part de Catalunya. Em sembla que els aragonesos ja han dit que ells sols no el faran. Per tant, és possible que es faci només amb la participació de Catalunya. Quin és el seu posicionament? Però, al voltant?
El meu posicionament en favor dels Jocs Olímpics és totalment a favor. Sí. De fet, nosaltres vam portar una proposició a l'Ajuntament de Barcelona per intentar obtenir un posicionament molt clar en favor de la celebració dels Jocs Olímpics d'hivern i no se'ns va aprovar amb els vots en contra dels partits independentistes i diria, si no recordo malament, de Comuns, i jo crec que PSC va votar a favor nostre, no sé, alguna cosa així, no me'n recordo. Bueno, per aquí va ser una de les coses que es va dividir el govern, per senzillament pel motiu de que parlàvem de Jocs Olímpics Barcelona-Saragossa, no? I tota la discussió no va anar en relació a què podien aportar els Jocs Olímpics per la ciutat de Barcelona, que és el que estàvem debatent, sinó que vostè ha incorporat Saragossa en el seu enunciat, no? Et donen ganes de dir quatre insults i renecs un darrere l'altre, francament, perquè diuen, bueno, és que sou tots una colla de
camarussos.
No, de tontos. O sigui, ah, ho dic suaument, perquè diria una altra bestiesa més gran.
Però escolti, no? Abans d'ahir la consellera d'Exteriors deia que Aragó no, però Sarajevo sí, eh?
No, és que clar, no, és que estem per unes...
Sarajevo sí, eh? No, jo quan... Oferim algunes proves a Sarajevo.
És que quan em perdo, quan veig que ens perdem en aquestes tonteries, de debò, és que em treuen de polleguera.
Perquè... Però entre la picabaralla entre Aragó i Catalunya, què n'opina?
No, aquest és el tema. Aleshores, okay. Jo crec que aquest és un tema que s'ha enquistat d'una forma i s'ha complicat d'una forma absolutament inexplicable per dos governs que no saben on són. És a dir, el govern de la Generalitat, per començar, el senyor Lambán pel seu costat.
Hi havia una comissió tècnica que estaven d'acord.
Hi havia una comissió, s'havia reunit...
Però la divisió de les proves era molt, molt desigual.
Aquest és el teu punt de vista. Els tècnics van proposar...
Clar, no, és que aquí només ens falta Navarra dient que el Pirineu també n'és Navarro, ja ho tindríem tota la festa completa.
Agafem Andorra també.
Clar, clar, no, és que...
No dona idees.
No, clar, vull dir, és que s'ha de ser una mica més rigorós, és que francament, o sigui, hi ha un nivell a la política de debò que és que no m'estranya que hi hagi 760.000 persones que es queden a casa, perquè és que no és inexplicable. O sigui, a veure, hi ha una cosa que beneficia Aragó, beneficia Catalunya, i estem discutint qui treu més pinta, va dir una altra cosa que no toca, qui és més guapo. O sigui, deixi'm en pau de qui sigui més guapo, perquè al final vostè, senyor Lambán, traurà un benefici pels seus ciutadans i a Catalunya traurà un benefici pels seus ciutadans. I ja està, no? I al final no hi ha més discussió que això. I al final no ens enganyem. Hi ha un element molt clar. Aquí, a les comunitats autònomes i les ciutats no presenten candidatures, la presenten els estats. I aquí hi ha un comitè olímpic que ha de decidir, que també no sé què fa, vull dir, potser que comenci a decidir i faci una mica d'adult responsable, ja que estem davant de dos adolescents, i dir, escolti, l'Estat ha decidit que vol aquests jocs, els presento i punt, i vostès ja s'entendran, i si no s'entenen ja els hi diré jo, això va aquí, això va allà, aquesta prova va aquí i aquesta prova va allà. Perquè al final està molt bé voler arribar a un consens, però per arribar a un consens ha d'haver gent disposada a escoltar l'altre, i aquí no n'hi ha. Aquí hi ha gent que només es mira el melic tot el sant dia. I al final el que passarà és que ens quedarem sense els Jocs Olímpics d'hivern. I l'Amban haurà tret molt de pit, l'Aragonès haurà tret molt de pit, però aquí ens haurem quedat a dos veles.
Deixem passar oportunitats com l'oportunitat de l'aeroport de la que parlava abans. En aquest sentit, hem d'esperar, com deia algú, el senyor Collboni, aquí en aquest mateix programa, a l'any 2027 per recuperar el projecte de l'ampliació de l'aeroport, o és factible, és viable de forma immediata, això? Com ho veu vostè?
A veure, jo aquí, amb aquest tema, he sigut molt crítica, sobretot amb el Partit Socialista. I de fet, quan aquest tema el vaig portar jo al Parlament de Catalunya, sóc jo qui aconsegueix un pronunciament de Puigneró dient sí a l'ampliació a l'aeroport del Prat, que després és quan comença tot el pollastre perquè Esquerra se'n desmarca, no? Però el seu pronunciament és un sí. I jo sóc molt crítica amb això, i li vaig dir al Salvador Illa amb una intervenció al Parlament. Vaig dir, escolti, aquí hi ha una evidència molt clara. Si el govern de l'Estat vol l'ampliació a l'aeroport del Prat, la Generalitat no hi té res a dir. No hi té res a dir. I l'Ajuntament de Barcelona encara menys. perquè això s'aprova amb un Consell de Ministres, és un pressupost que presenta AENA, que es diu DORA, s'inclueix al Consell de Ministres, i ja s'aprova pels propers, no sé, són 5, 6 o 7 anys, no ho recordo bé, i allò queda allà inclòs, i tu l'aproves. Jo sóc Pedro Sánchez, jo l'aprovo, perquè crec que això és bo per Catalunya, i crec que això és bo per la ciutat de Barcelona. I després, un cop ja el tinc aprovat, ja aniré a sentar-me amb el senyor Aragonès, amb el senyor Puigneró i la senyora Colau, a dir-los, escolta, jo tinc els diners, ara vas tu i li expliques als teus ciutadans que ets tu qui no el vols quan la partida hi és. Però Pedro Sánchez no fa això. Es renta les mans i diu, mira, saps què? Com que la Generalitat no s'aclara, jo no l'incorporo i no el poso. Quin mal et fa això allà? Zero. Que després dius, la Generalitat no el vol i jo no vull executar una cosa en contra de la Generalitat, perfecte, ja li carregaràs les responsabilitats a la Generalitat, però tu l'incorpores. Per tant, clar, quan surt el senyor Collboni i diu, és que jo sí que el vull, doncs haver anat allà i haver exigit que s'inclogués en el Consell de Ministres, perquè al final tenim ministres del PSC i es podia haver inclòs. I després ja veurem, perquè ara hem d'esperar a que s'acabi el DORA i es torni a renovar, i per tant ja pot venir el senyor Collboni l'any que ve si governa dir que vull l'ampliació, que no serà possible perquè no hi ha la partida contemplada. O sigui, que no ens enganyin, perquè aquí no tindrem ampliació de l'aeroport fins d'aquí 5 anys.
Molt bé, un minutet i mig ens queda, qui vol tancar el programa, va.
Una cosa, què revertirà vostè de lo de Colau?
Tot.
No dona pas per un minut i mig, això.
Tot, o sigui, començant per l'urbanisme tàctic, per les mesures de trànsit, o sigui, tot. És que hi ha molt poques coses que es puguin salvar. Alguna salvable,
per exemple.
Però n'hi ha poques. És salvable, jo crec, la regulació que s'ha fet dels pisos turístics. Crec que és una bona decisió i és una bona regulació i sempre ho he manifestat. Però de l'altre, difícilment és salvable. O sigui, el primer crec que s'ha d'entomar clar són dues coses. Una, més presència policial, que això és, ja va en la negociació dels pressupostos que vam fer aquest any, que s'incrementa amb 1.000 guàrdies urbanes d'aquí al 2023 i més comissaries. I dos, el tema d'urbanístic. És un desastre.
I el tema de l'ocupació, no ens oblidem del tema de l'ocupació.
Però, bueno, però això va inclòs en el tema, ja, amb el tema policial.
Molt bé, doncs Eva Parrera, no hi ha temps per més, has aguantat perfectament 43 minuts de programa.
Aquesta, ara ja no podré parlar tot el cap de setmana.
Aquesta fonia, doncs t'ha respectat. Gràcies
per
estar amb nosaltres.
Però em dona una veu sexy telefònica i radiofònica o no?
Sí, molt maca.
Vale.
Si toques el tècnic diu que sí, que
sí, veus?
Superar
bueno,
la prova. Eva Parrera, moltíssimes gràcies, moltíssima sort a l'Eva Parrera i també a Valens d'aquí a quan sigui, quan molts anys millor. I fins a una altra ocasió, bona tarda. Gràcies també al Manel Manchón, Daniel Arasa, Joan Maria Claveguera. Dissabte que ve més converses, com sempre, a la cadena Copa Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bon cap de setmana, adeu-siau.